Arbor mortis. El punt que on naix comença de morir. E morint creix. E creixent mor tot dia. Pere Marc. Déu, el primer batec de cada cor que neix, sembra dues llavors en una sola argila. La vida remorosa que cada instant s'esfila, la mort silenciosa que cada instant s'acreix. En l'estança més closa de la nostra existència, allà on només habiten l'esperança o l'horror, viu l'arbre de la mort i creix, interior, de tot el que es marceix en la nostra vivència. Quan ve tumultuós el gran vent del destí, el seu brancatge, nu com un esquelet, vibra. Arbre, en la primavera que tu trauràs de mi, estreny amb les arrels el meu cos fibra a fibra. Faran les teves fulles una ombra de repòs i un aspre perfum d'ànima vindrà a les teves flors. 3 de gener de 1939. Màrius Torres.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més. Avui és dilluns, dia 10 de gener, i per tant, com que és dilluns, això és Tirant de llibres. Aquest any ja un any més, en l'any 2011. Comencem aquest primer Tirant de llibres de l'any 2011. Avui el número 154. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I avui no podem saludar el nostre company Joan perquè es troba precisament en una situació complicada de caire familiar. Bé, en tot cas, doncs, dediquem al Joan i a tots vosaltres i totes vosaltres que ens esteu escoltant aquest programa.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem també, com acabes de dir, Jordi, la nostra audiència. Bé, avui tenim un programa atapeït, com sempre. Tenim una crònica des del País Valencià. La nostra benvolguda companya Empar Murelló ens parlarà des del sud del país. Tenim també literatura i cinema. Avui parlarem de Geoffrey Chaucer, del llibre Els contes de Canterbury i la seva corresponent adaptació cinematogràfica, una pel·lícula de l'any 1974 que va ser dirigida per Pier Paolo Pasolini. Tenim sobre el fet literari, oi, Jordi?
Sí, avui parlarem de l'experiència de trobar-se davant d'una secció de crítica literària en un museu important i dir, doncs, a veure què hi ha per aquí. Llavors, la primera impressió serà la que intentaré transmetre.
Tenim també literatura catalana. El nostre benvolgut company Emili Roig ens parlarà de l'escriptor Ernest Martínez Ferrando. També tenim llibres a la carta. La nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà d'una obra de l'escriptora Rebeca García. Concretament, l'obra es titula El paper. I tenim, com sempre, abans d'acabar el programa, d'una banda el noticiari, referències a l'actualitat cultural i general, i també tenim la frase. Avui la frase ens la portarà en Jordi. Doncs som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim en línia la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, hola, molt bona vesprada. Com esteu?
Hola, doncs mira, encantats de tornar-te a sentir ja sí. Aquest any.
I de parlar amb vosaltres, de felicitar-vos l'any i tot això.
Molt amable.
I tot allò. Pues tinc moltes coses que contar-vos.
Doncs,
unes quantes, eh?
T'escoltem.
M'escolteu, molt bé. Mira, tenim, comença abans de res, per un llibre. Un llibre, recordeu que la meua darrera intervenció al programa, que vaig estar allà a Sant Celoni, directe en la ràdio i tal, vaig parlar un poc de novel·la negra, un poc casolana, no?, en denominació d'origen valencià. Bé, ara tot just es presenta un llibre que es diu Crims.cat, que d'alguna manera és un recull de 17 relats d'autors diferents que tenen una cosa en comú, que és contar-les aquelles històries de detectius, d'assassines, d'investigacions, de policies, de corrupció, de tot allò que vull cau. Es diu Crims.cat, collita de narradors del gènere negre en català. Ho edita l'editorial Al Revés i és una antologia que s'han encarregat de recollir Àlex Martín Escrivà i Sebastià Benassar. I bé, per si algú vol endinsar-se. Això per reprendre el fil del 2010. I després, coses, un altre llibre es presenta aquesta setmana, el dijous 13, al Centre d'Octubre, aquí a València, i conta la història d'un bandoler de la zona de la Safor, que estava empresonat al nord d'Àfrica, que s'escapa d'alguna manera i torna a la Safor per fer tot allò de que fan els bandolers de l'època de finals del segle XIX, no? XVIII, de totes les manifestes del bandoler, de la seva banda, d'allò de ser l'esprit dels justos, de llevar, bé, totes aquelles coses que tots sabem sobre bandolers. El llibre es diu El tio Joan de la Marina, perquè així se li coneixia al bandoler, i té una acotació que diu un bandoler d'ador en terres de Xúquer i del Túria 1851-1878. El seu autor és Manel Marcos i el llibre està editat en Tívoli. Manel Marcos és un escriptor, investigador, millor dit, que té diversos articles i relats al voltant del bandolerisme valencià. Se li ha premiat, crec que al Miquelet, els Premis Miquelet, crec que li han donat algun fa un parell d'anys o tres, una cosa així. Bé, era una idea per si volíeu seguir amb aquestes qüestions.
En prenem nota.
En prendreu nota. I després, ens anem d'exposicions, de concerts i de tot el que vulgueu. Comença per les exposicions i afegiré també algun concert. La Liana, que és una població d'aquí molt propeta a València, del Camp de Túria, ha organitzat un festival que es diu 100 segles de música, que ja són segles i molta música, eh? I bé, i fa una exposició que es diu Raimon torna a la universitat. L'exposició s'inaugurava avui mateix a l'ESA de la Vesprada, però tota la setmana hi ha actes al voltant de la figura del Raimon, no? Hi haurà un concert el proper dissabte, el dia 15 a les 8 de la vesprada. Ja dic que han penjat el cartell de que no hi ha entrades. Raimon en principi anava a fer un concert recuperant cançons de sempre, però també volia fer una xicoteta incursió en el nou disc que traurà ara al febrer, que es dirà Rellotge d'Emocions. I bé, i avui en principi era quan es presentava el treball, acompanyat pel grup Petjades, per el grup Bercel, veritat, i la clausura la propera setmana, el cap de setmana, serà una conferència sobre Raimon i el naixement de la nova cançó. Aquesta conferència serà a càrrec de Lluís Miquel Campos i també hi haurà per a la clausura una lectura i la interpretació de textos i l'acompanyament de l'escola coral de la pròpia població de l'Eliana. Així que tot això era per anar-nos-en de música i per no perdre'ns aquesta exposició, que segur que està molt, molt bé. Una altra exposició que estarà molt i molt, molt bé, segurament, i que està a punt de clausurar-se el dia 23 de gener, és una exposició sobre Enric Valor, que es diu així, Enric Valor, el valor de les paraules. Això es fa a la sala Tesaurus de la Nau, de la Universitat de València, i és una exposició al voltant de 5 aspectes de l'Enric Valor, des del punt de vista personal, però també des del punt de vista rondallístic, no?, que crec que és un poc el més conegut i reconegut, també des del punt de vista novel·lístic i lingüístic. I hi ha un darrer apartat sobre els guardons i reconeixements que al llarg de la seva trajectòria ha rebut, no?, perquè d'alguna manera Enric Valor ha estat una figura fonamental per a la recuperació de la llengua i de la pervivència també de la nostra cultura. L'any Valor va ser este any passat, 2010, i clar, s'han publicat, per si voleu prendre nota també, un catàleg que s'havia elaborat per més de 30 especialistes i investigadors sobre la figura de l'Enric Valor, i això s'havia afegit, ho dic per al professorat i els mestres que estiguin interessants, s'havia afegit la publicació d'una unitat didàctica per a secundària i batxillerat, d'un còmic adreçat als alumnes de primària i d'un AUCA i alguna qüestió més, crec que un documental que es va passar també això.
Ho tindrem en compte.
Ho tindreu en compte. I estem en temps encara?
Sí.
Sí, estem en temps encara. Aleshores, dues exposicions que tenim en relació a la figura de Joanot Martorell. Uh-huh. Ja sabeu que s'acompleixen prop dels 600 anys del seu naixement i a València s'han organitzat dues exposicions. Una, Calafanyar-se, perquè s'acaba el proper 19 de gener, o sigui, la propera setmana. Aquesta estarà a l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis, que és actualment la seu de la Biblioteca Valenciana i també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i es diu Joanot Martorell i els literats valencians del segle XV. Què més coses? Bé, això no es la podem perdre. I hi ha també en el Centre Cultural del Carme, hi ha fins al 13 de març, aquesta tenim un poc més de temps, una altra exposició sobre la figura de Joanot Martorell, La tardor de la cavalleria. Està exposada al Centre Cultural del Carmen, que és també que era un antic convent, i mostra tres espais diferents. Està repartida l'exposició en tres espais diferents. D'alguna manera retrata la vida de Joanot Martorell a València, a Londres i a Nàpols, perquè aquestes tres ciutats van ser cabdals en la seva trajectòria vital, però també com a cavaller i testimoni de l'època, no? I és un poc la perspectiva, un poc en primera persona pràcticament, i que es transporta a aquella època, a la relació que hi va tenir amb la cort d'Alfons el Magnànim, amb la cort també anglesa de l'Enric VI, i bé, crec que és molt interessant i no ens l'hauríem tampoc de perdre.
La veritat és que és curiós que hagin coincidit dues exposicions. Gairebé sobre la mateixa temàtica.
Aquelles coses de l'agenda que de vegades no et poses veritat d'acord, les institucions, o sí us posen d'acord, bé, com que es celebrava d'alguna manera l'any, també a Gandia, a la zona de la Safor, doncs s'han fet diverses exposicions i s'han organitzat activitats i que també hi ha hagut a la Safor prou marxa sobre el Joanot Martorell. Però clar, així a València, el que tu dius, és estrany que han coincidit les dues exposicions. I sí que molt bé, perfecte. M'ha encantat. Si se voleu apuntar, ja sabeu que esteu convidats.
Doncs t'ho agraïm moltíssim. En prenem nota.
Molt bé, perfecte.
Molt ben part.
Una abraçada molt grossa.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
La setmana que ve hi tornem.
D'acord, molt bé.
A reveure.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Literatura i cinema.
Bé, amics, falten un parell de minutets perquè sigui un quart de 10 del vespre i estem en directe tirant de llibres i és hora de parlar de literatura i cinema. Avui parlem d'uns contes, els contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, que els tenim traduïts al català per Victòria Gual i els tenim editats, per exemple, a Quaderns Crema, a la Biblioteca Mínima número 52 de Quaderns Crema, com dèiem, una edició de l'any 1998 i que té un preu d'uns 21 euros, més o menys. El nombre de pàgines és de més de 500, concretament 546 pàgines, o sigui que déu-n'hi-do. Bé, això pel que fa al llibre. La pel·lícula, les dades de la pel·lícula són les següents. La pel·lícula porta el mateix títol, Els contes de Canterbury, és de l'any 1972 i està dirigida per Pier Paolo Pasolini, que és el director, i és precisament ell va fer el guió i és també un dels actors que apareix en aquesta pel·lícula. Dura 106 minuts, és d'Itàlia, i com us dic, és de l'any 1972. Els nostres oients recordaran que Pasolini no només va adaptar cinematogràficament aquesta obra que estem comentant ara mateix, Els contes de Canterbury, sinó que també va adaptar una altra obra que podríem dir que formalment és força semblant, el de Camaró, de Boccaccio, i Jordi?
Ah, sí, 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 sí. De fet, doncs, no sé si va anomenar aquesta sèrie de pel·lícules així una mica picantones, però al mateix temps que es basaven en obres literàries d'un cert gruix o d'un cert pes, la trilogia de la vida,
potser? La trilogia de la vida, exactament. Eren el de Camaró, que de fet es va fer durant els anys 70, els anys 1970-71, després van venir els contes de Canterbury de l'any 72, i encara n'hi ha una altra de pel·lícula que podríem ajuntar-la amb aquesta trilogia que comentaves, que és Les mil i una nits, que també, precisament com sabem, és un llibre de contes. Els tres textos són llibres de contes. Bé, quin seria el marc, podríem dir, que tenen en comú tant el recull de contes com la pel·lícula? Doncs bé, el marc és molt senzill. Resulta que trobem un grup de pelegrins, concretament més de 20, que es dirigeixen cap a la catedral de Canterbury, i llavors resulta que fan una parada tècnica, una aturada, es troben tots a un hostal, a l'hostal concretament, l'hostal del Tabard, i allà l'hostaler els fa una proposta. Els diu que per anar fent el camí cap a Canterbury els recomana que es vagin explicant contes, que entre ells vagin explicant-se històries. Concretament, diu, cada un de vosaltres, dels que participeu en aquest pelegrinatge, hauríeu de narrar, hauríeu d'explicar dues narracions, dues al anar i dues al tornar. Llavors, el qui hagi explicat la història més interessant, doncs, a la tornada, diu, llavors, tots li pagarem un sopar en el seu mateix hostal, a l'hostal del Tabard. Bé, malauradament, ni a la pel·lícula ni al conte no acaba sent això així. O sigui, els més de 20 personatges que intervenen en aquest pelegrinatge no expliquen cadascun d'ells 2 narracions, perquè llavors ens n'aniríem a més de 40 narracions. I els contes de Canterbury, tot i que són 500 pàgines, de narracions n'hi ha unes 23.
Em fa l'efecte, tinc ara un vag record, que el llibre havia quedat incomplet, és possible?
Sí, el llibre queda incomplet, exactament. I la pel·lícula també.
És a dir, que se suposa que o el va abandonar o va morir abans d'acabar-lo, l'autor.
Bé, crec que el va abandonar, em fa l'efecte. No sé si va morir abans d'acabar. Però, o potser se'n va cansar, també. Devia ser això. Bé, la qüestió és que hi ha alguns contes que, per cert, estan incomplets. També és veritat. Hi ha alguns contes, hi ha el conte del cuiner, per exemple, que no està acabat. Bé, diferències, això seria el marc, el canemàs, que és comú tant a la narració com a les pel·lícules. Diferències. Bé, bàsicament el que hauríem de dir és la diferència de narrador. En el que serien els contes, hi ha un únic narrador en aquest marc, que és el mateix Chaucer. Chaucer és un personatge dins de la història, perquè Chaucer, l'autor, representa que també és un d'aquests pelegrins que intervenen en aquest pelegrinatge. A ell també li toca explicar històries.
Van a la tomba de Samuel Beckett, eh?
Ah, això mateix. I a la pel·lícula, en canvi, òbviament, el narrador no és ell mateix, sinó que és, doncs, és com una mena de càmera, evidentment, que t'explica les històries. Més que explicar-les, les veus representades, les històries. Per tant, per això és una diferència, de fet, del mateix llenguatge, el llenguatge cinematogràfic en relació al llenguatge narratiu. Bé, la pel·lícula, en el moment que va sortir, als anys 70, als anys 72, va ser una obra que va ser titllada de pornogràfica i repugnant per alguns sectors conservadors de l'època. El que passa que quan això passa moltes vegades, al final encara li acabes donant més repercussió, fins i tot. Acabes donant més propaganda de la que realment potser t'haguessis estimat.
Probablement devien ser els mateixos sectors que van alabar tant l'Evangeli segons Sant Marc, o qui sap.
Vés a saber, probablement. Bé, ja he dit que de... aquests contes de Canterbury n'hi ha més de 20 de contes, gairebé n'hi ha 23. No tots surten a la pel·lícula. La pel·lícula, òbviament, la pel·lícula, he dit que dura una mica més d'una hora i mitja, són 106 minuts. Òbviament no es pot reflectir en 106 minuts més de 500 pàgines, aquests 23 contes, i se n'ha de fer una tria. De fet, de contes que apareixen a la pel·lícula no arribarien ni a la desena, de fet, i són potser els que són una mica més representatius. Hi ha una mica de tot. Hi ha textos que ens podrien remetre o ens podrien recordar la mitologia clàssica. Per exemple, apareix un duc Teseu, apareix Creon, Tebes, Atenes, apareixen molts déus, Juno, Saturn, Mart, apareix una referència al Minotaure, Creta. Jo diria, penso que sense equivocar-me, que l'autor, Chaucer, havia de tenir una gran cultura per la seva època. No només una cultura clàssica, com estem veient, sinó una cultura també religiosa. Hi ha molt... Bé, per l'època era normal, també, a l'edat mitjana. Coneix molt bé la Bíblia, coneix molt bé les diferents parts de la Bíblia, coneix també la mitologia clàssica, i a més, és un tipus de text en què hi ha una gran varietat de temes. Hi ha no només el tema amorós, el tema militar també apareix en alguns dels contes. Si vols que et digui la veritat, potser jo trobo que els temes que potser a mi m'han agradat més o que he trobat més graciosos o més interessants han estat aquells contes en què hi ha l'element de l'adulteri. És molt recurrent.
Sí, acostuma a passar, per exemple... Doncs en les Mil i una nits també passa...
El de Camaró també. És una constant, en aquest sentit. Però barrejat amb un cert sentit de l'humor, precisament. Hi ha, per exemple, el famós conte del Moliner, que és un dels que apareix a la pel·lícula també, en què apareix un fuster, que a casa seva té allotjat un estudiant que es diu Nicolau, i resulta que aquest fuster està casat amb una noieta que es diu Allison, que és una noia molt més jove, i aquest estudiant, tant sí com no, vol estar amb la dona de l'home que l'està allotjant a casa seva. I tant sí com no, s'ho fa venir bé per enganyar el fuster. De cop i volta es queda uns dies tancat a l'habitació i diu que d'allà no surt, i tothom està molt preocupat per què li passa amb aquest estudiant, i fins que el fuster diu, entra a l'habitació a veure què és el que li està passant, i ell sembla que es tingui una visió, sembla que hagi tingut una revelació, i aquest estudiant li diu al fuster que si vol salvar la seva vida ja cal que pengi del sostre un parell de com ho diríem, de...
A què s'assembla?
De recipients de fusta per guardar el vi, com es diu la paraula?
No,
barrils?
Sí, barril o tonell o bota...
Això, bota. Doncs diu que pengi del sostre tres botes de vi per protegir-se d'aquest diluvi, que serà com el diluvi de Noé. I resulta que, bé, el fuster li fa cas, tot molt, 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 molt preocupat, però en realitat això no és res més que una estratègia per tal que en el moment que el fuster estigui tancat a dins d'una d'aquests, com ho has dit, botes de vi, ell se'n pugui anar amb la dona del fuster, doncs, a mantenir relacions íntimes, diguem-ho així. El que passa és que hi ha un tercer personatge en què no comptava, que és un sagristà que es diu Absalom, que es veu que també li va al darrere d'aquesta noia, de la Allison. I resulta que en el moment que aquest estudiant que es diu Nicolau està mantenint relacions amb la Allison, aquest sagristà apareix picant a la porta, diu que també vol mantenir relacions amb aquesta dona, i diguem-ne que acaben fent una burla, procàs, una mica escatològica. Bé, diguem que diguem-ho clarament, no estem explicant el final. Aquest sagristà diu que li vol fer un petó a la noia, a l'Allison, i en comptes de posar la cara, la noia li posa el cul. Li posa el cul, i en el moment en què va per fer-li un petó, li fa un pet a la cara d'aquest Allison. Ai, d'aquest Absalom.
D'aquest
sagristà. No està gaire content, i llavors decideix anar a Cal Ferrer perquè li doni una barra de ferro roent, perquè vol donar alguna lliçó després d'aquesta humiliació a la qual ha estat sotmès. I ja no explicam al final, perquè els nostres oients...
Deu ser el marit el que acaba rebent.
No ho explicarem. Acaba rebent algú. Acaba rebent algú, només diem que al final
no
és molt humorístic. No pas la dona. Bé, apareix... Cadascun dels personatges que surten en els contes de Canterbury expliquen, com he dit, un conte, no tots, però pràcticament tots, i abans de cadascun d'aquests contes, això és rellevant pel que fa a l'estructura, abans hi ha el que en diuen un pròleg. És a dir, quan un personatge ha acabat d'explicar un conte, hi ha un epíleg, i llavors, com a resposta aquell conte que s'acaba d'explicar, un altre personatge n'explicarà un altre. Per exemple, el moliner recitarà un conte en què està criticant, per exemple, el cuiner. Doncs el cuiner després, just després d'haver sentit aquest conte, estarà molt ofès i llavors explicarà un altre conte en què criticarà un altre personatge, un altre tipus de personatge. I així aquests contes es van succeint com si fossin, en certa manera, una mena de rèpliques o de respostes els uns amb els altres. Hi ha contes on apareixen frares, on apareix el diable, precisament. Hi ha un conte molt interessant sobre l'emancipació de les dones, concretament. Hi ha una dona que es diu el conte de la muller de Bach, en què d'alguna manera es posa en relleu, vull dir, que ja havia arribat un moment en aquella època que les dones ja estaven una mica cansades de ser tan obedients als marits, que volien tenir molta llibertat en aquest sentit. Apareix el conte de l'advocat, on hi ha referències a les Pièrides i les Muses, a les metamorfosis d'Ovidi, a Tisbe, Dido, Leandre, Hero, Jason... O sigui, l'autor era un personatge molt culte, realment. Vull dir que, com dèiem abans, que val la pena tenir-ho en compte. Hi ha una cosa, Jordi, que m'ha sobtat molt, molt positivament, dels contes de Canterbury. I és que apareix un conte que ja havia aparegut en el Decameró de Boccaccio. L'últim conte del Decameró de Boccaccio, el Walter e Griselda, resulta que aquí torna a aparèixer. Un dels contes del conte de Canterbury és el Walter e Griselda. I com ja sap, i els nostres oients ja saben també, un dels nostres escriptors medievals més importants, Bernat Metge, també en va fer una adaptació del Walter e Griselda, concretament de la versió de Petrarca. Bé, hi ha referències a la Bíblia, hi ha referències a Sèneca, hi ha referències a un personatge com Genghis Khan, d'aquests cavallers de l'antiguitat. Apareixen anells màgics que permeten entendre el llenguatge dels ocells, apareixen miralls que permeten dir clarament si algú és amic o enemic de qui estàs parlant tu. Hi ha també un cavall que és capaç de transportar-te fins allà on vulguis. O sigui, fixa't que hi ha una mica de tot. Hi ha màgia, hi ha fantasia, hi ha batalles, hi ha mort, també hi ha mort, realment. Hi ha el tema de preservar la virginitat, el tema de la castedat. Hi ha temes també religiosos. I, per acabar, per cert, mira, hi ha un gall que parla. Un gall que es diu el gall Cantaclar, que està casat amb la gallina Partalota. O sigui que també hi ha diversos contes en què apareixen animals que parlen, i que gràcies a l'astúcia d'aquest gall se salvarà d'una guineu que se'l vol menjar. O sigui que també hi ha contes on els personatges són animals. Volia acabar parlant del final. El final tant dels contes de Canterbury com de la pel·lícula, perquè són dos finals molt diferents, són dos finals molt sorprenents. Bé, a la pel·lícula el final és molt sorprenent, perquè apareixen tota una sèrie de dimonis, sembla que arribin a l'infern, i surten tota una sèrie de dimonis, ara que ningú se m'enfadi pel que diré, però resulta que aquests dimonis, a la pel·lícula es veu que els enfoquen al cul, i del cul sembla que estiguin sortint coses, però no sembla que siguin excrements del que surten del que surt d'aquest cul d'aquests dimonis, sinó que en realitat surten capellans. Són com frares que van sortint d'allà disparats.
Si teniu ocasió... Un efecte especial.
Sí, perquè surten a tota velocitat i amb molta quantitat, a més. Si teniu ocasió de veure aquesta pel·lícula, Els contes de Canterbury, fixeu-vos en el final, especialment. I dic que sobta perquè és molt diferent del que surt al final d'aquests contes de Canterbury, perquè al final dels contes de Canterbury, l'última referència, que és molt llarga, precisament, és el sermó d'un capellà. El sermó d'un capellà que comença parlant de la virtut, de la paciència, de què fer per anar en contra dels set pecats capitals. Vull dir que el final de la narració i el final de la pel·lícula és molt diferent. Ara jo, aquest llibre, insisteixo que heu de tenir temps per llegir-lo, perquè són més de 500 pàgines. Jo l'he llegit aquestes vacances de Nadal i la veritat és que jo n'he quedat molt satisfet. I per això animo i encoratjo a tothom que vulgui riure i que s'ho vulgui passar bé a llegir aquests contes, perquè realment valen molt la pena. Tornem a repetir la referència: Geoffrey Chaucer, Els contes de Canterbury, traducció de Victoria Wall, Quaderns Crema, col·lecció mínima 52, i el preu és aproximadament d'una mica més de 21 euros.
Sobre el fet literari.
Bé, doncs avui sobre el fet literari reprendrem algun aspecte que va quedar doncs, ja començat l'any passat, a finals d'any passat. En la meva darrera intervenció del 2010 vaig intentar relacionar una teoria que afectava, diguéssim, el camp de la història i la filosofia de la ciència, la que havia formulat Thomas Samuel Kuhn, un filòsof de la ciència, en què intentava explicar aquells canvis que reben el nom de revolucions científiques. Bé, em vaig quedar per això una mica preocupat perquè no es creés la confusió que, com que em referia a canvis, després passava a referir-me a canvis en la interpretació d'un llibre de Maragall, d'un llibre prou conegut, que es diu Visions i Cants, doncs que consideréssim la crítica literària com una activitat científica. No, en principi no considerem la crítica literària com una activitat científica. No seria impossible trobar algú que defensés aquest punt de vista, però en principi no és el punt de vista més estès ni és el punt de vista més generalitzat. I tot i així, aquestes vacances, diguéssim, per casualitat he acabat doncs, trobant una constatació que aquell llibre de Thomas S. Kuhn, que es deia doncs, L'estructura de revolucions científiques, tenia una utilitat també en el camp de la crítica literària, perquè en un diccionari de teoria crítica és esmentat, mereix un article i l'inclou doncs, com a referent. Bé, fet aquest aclariment previ, he de dir que jo aquestes vacances de Nadal el que he fet és anar-me'n a la Gran Bretanya i concretament em van portar a veure museus. Jo sóc una persona més aviat d'anar a veure doncs, gerres de cervesa, però a mi m'eduquen quan surto fora i com que em porten institucions culturals aprofito i intento aprendre sempre alguna cosa nova i si és de profit millor.
M'imagino que deus haver pogut compatibilitzar les dues activitats.
Sí, és clar, perfectament, perquè diguéssim que als pubs hi vas a l'hora de dinar i després doncs, vas a visitar un museu si és que no hi has anat abans a dinar. Bé, concretament vaig acabar a la Riverbank anant a visitar una institució que és coneguda com Tate Modern, que ve a ser com una mena de fundació Miró, però molt més gran. Allà hi ha doncs, obres d'en Tàpies, d'en Picasso, d'en Miró, i tot per tenir la gent sorpresa, perquè acostuma a haver-hi quadres de grans dimensions. I, a més, té un altre atractiu afegit, que és el preu. El preu és zero, a menys que vulguis veure l'exposició del moment, la de Gauguin, en el moment que hi vaig anar, que llavors sí que havies de pagar alguna cosa, però si no, tota la visita és gratuïta. I al final, com acaba normalment passant en aquestes institucions, al final del recorregut vas a parar a una llibreria on et venen tota mena de records que després pots enganxar a la nevera, per exemple, imants, o llapis que tenen el símbol de la Tate Modern.
Obrellaunes.
Obrellaunes, que sempre són molt útils. I, doncs, jo vaig anar a parar dins d'aquesta secció de llibreria i de regals a un apartat que era el de crítica i d'art, fonamentalment, però també amb una gran quantitat de llibres de crítica literària. I llavors, davant d'aquesta constatació, em vaig adonar que era l'apartat que, després de veure doncs, tots els souvenirs, em cridava més l'atenció, em vaig adonar que fent una ullada feia la impressió que la crítica literària a Anglaterra seguia un patró que semblava regular, és a dir, bàsicament allà hi trobàvem una continuació del que havia estat la crítica literària després de la pèrdua d'importància d'una escola que procedia als Estats Units i es deia el New Criticism, la nova crítica, que concretament doncs, a la Gran Bretanya allò que va passar va ser que hi va arribar l'estructuralisme francès i després el postestructuralisme, en definitiva que la crítica literària a la Gran Bretanya està molt, molt, molt influïda per la crítica literària a França. Dit d'una altra manera, els seus referents culturals no són exclusivament francesos, però sí majoritàriament francesos, i amb un gran respecte, una gran dependència i una gran veneració per la crítica literària francesa. Això és, ells en dirien, doncs, el postestructuralisme i altres menes de filosofia continental, perquè ells tenen clar que són una illa i la resta d'Europa és el continent. Bé, avui dia realment coexisteixen tota mena de tendències, una continuació d'aquest postestructuralisme i filosofia continental, més alguna postura que potser faria més les delícies o cridaria més l'atenció a algun d'aquells seguidors del New Criticism anterior dels anys 50. Bàsicament, què hi vaig veure? Per dir alguns noms, doncs alguna obra de Jacques Derrida, alguna obra de Roland Barthes, alguna obra de Michel Foucault, de Júlia Cristeva, clar, enmig de molts més autors, de Georges Bataille, de Jacques Lacan, és a dir, per tant, diríem, autors, diguéssim, que podríem qualificar d'estructuralistes, al costat d'especialistes en psicoanàlisi, filòsofs, Michel Foucault, doncs, és un filòsof, o també seria un filòsof François Lyotard, el filòsof creador o més difusor de la noció de postmodernitat, aquell que va explicar que s'havien acabat les grans narracions del món, i que havíem d'anar, doncs, cap a un panorama en què predominarien les petites narracions, més basades en la quotidianitat i no en grans cosmovisions. O bé autors de referència, naturalment, com Sartre i la seva dona Simone de Beauvoir, o Paul Ricoeur. Al costat, naturalment, també hi havia algun altre autor, autors alemanys, autors anglesos, menys, molts menys, fins i tot podríem dir que tot es reduïa en el camp de la literatura a Terry Eagleton, un especialista, sobretot diria jo, en novel·la, i més aviat, diguéssim, influït pel marxisme, és a dir, interessat per la relació entre literatura i societat, d'alguna manera. I això sí, em va cridar l'atenció que hi hagués, doncs, algun llibre, algun filòsof més, com posem per cas Walter Benjamin, però no pas el Walter Benjamin de, per exemple, un llibre que es diu Sobre el llenguatge i el llenguatge i l'home, sinó el Walter Benjamin que explicava, doncs, les seves experiències amb el haixix, una cosa semblant, diríem, als paradisos artificials de Baudelaire. I llavors dius, què hi fa aquell llibre aquí, oi? En què t'explica el seu consum episòdic, com l'interessa a ell i a la seva dona els efectes, com els interessen els efectes que els crea aquesta droga. Dius, què hi fa aquí? Doncs segurament l'únic que hi fa és satisfer la curiositat intel·lectual, oi, dels percaçadors de figures conegudes o icòniques del camp de la cultura. En definitiva, doncs, és allò de dir, un camp que pot semblar tan críptic, oi, tan difícil de vegades d'entrar, perquè se suposa que són ments molt complexes, que han elaborat teories molt complexes també, oi? I que per tant no ens permeten tenir una visió global de la jugada, com acostant-te a una prestatgeria, dius, ai, però si ho tinc tot aquí, almenys tot des d'un cert biaix, però sí, des d'un biaix prou ample i prou interessant. Era, doncs, això allò que em referia, allò que pretenia quan avui dèiem que parlaríem de la crítica literària. I per acabar, potser hagués volgut començar així, però per acabar, a veure, m'agradaria dir què és un crític literari. Un crític literari és aquella persona que opina i ajuda a formar-se l'opinió de les persones, i com a exemple d'això em referiria a allò que vaig trobar precisament en un article del diari The Times del dimecres 29 de desembre del 2010. A veure, aquí no es critica cap llibre, en absolut, el que es critica és el segle XXI i concretament la part viscuda ja del segle XXI. Quina és la part viscuda del segle XXI? Un 11%. Amb això no hem de fer cap càlcul abstrus, és directe, com que han passat 11 anys de 100, és un 11%. Doncs per moltes persones aquests anys del segle XXI probablement portarien a dir que allò que s'ha de tenir en compte del segle XXI és, en primer lloc, un assassinat en massa terrorista, dues llargues guerres i una crisi financera amb una recessió greu. Per tant, el segle XXI, de moment, és més aviat un desastre. Aquest seria un punt de vista possible, el de molta gent. Bé, però és que per això existeixen escoles de crítics o crítiques diferents, perquè realment és possible una altra interpretació del segle XXI, i poso precisament com a exemple el segle XXI, però podem traslladar l'exemple al camp de la literatura. I qui ens dona aquesta altra versió? Doncs dos professors universitaris, un que no coneixem gaire aquí, es diu Steven Pinker, és de la Universitat de Harvard, però l'altre sí, és força conegut. Es diu Xavier Sala i Martín i treballa a la Universitat de Columbia. Segons ells, la passada dècada va veure el nombre més baix de morts en guerres des d'ençà que els registres de morts en guerres van començar l'any 1945. Diu, i a més, diuen que aquesta primera dècada ha acabat sent aquella dècada en què s'ha vist una reducció més ràpida, com no s'havia vist mai, en la desigualtat global d'ingressos o de riquesa. És a dir, que cada cop la gent al món és més igual pel que fa a la seva riquesa. Dient això, clar, tenim dues visions completament diferents de la primera dècada del segle XXI. Dues escoles crítiques, en definitiva, dues filosofies i al darrere també, segurament.
Literatura catalana.
Ja tenim en línia el nostre benvolgut company, Emili Roig. Bona nit, Emili.
Bona nit i bon any, company.
I bon any.
I bon any.
Avui ens has de parlar d'Ernest Martínez Ferrando.
Sí, el que us volia comentar abans una mica és que per un problema tècnic, ja veus tu que quan un dia passa tot,
sí.
Us puc parlar d'Ernest Martínez Ferrando, però el text que us volia llegir no el tinc amb mi.
Vaja.
Home, yeah. Ara em sap greu, però tot i així entra en matèria.
Val. A veure, Jesús Ernest Martínez Ferrando, també és més conegut com Ernest Martínez Ferrando, va néixer a la ciutat de València un 17 de gener de 1891. Allí, a València, a la Universitat de València, estudia Filosofia i Lletres i es decanta per la branca d'Història. Això repercutirà en la feina que farà després. Martínez Ferrando es decantà per la literatura catalana i escrita en català arran de la seva arribada a Barcelona l'any 1915. És l'any en què ja ha acabat la carrera universitària i ingressa en el cos d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs. A partir d'ingressar en aquest cos, Martínez Ferrando prestarà servei a la Biblioteca Universitària de Barcelona i també a la Biblioteca Provincial de Girona, concretament l'any 1919. Però la dada més important és que a partir de l'any 1920 Martínez Ferrando treballarà a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Primer serà com a un treballador normal i corrent, però a partir de l'any 1940 i fins al 1961 serà el seu director, el director de l'arxiu de la Corona d'Aragó. A partir de la seva estada a Catalunya, treballant a l'arxiu de la Corona, farà i iniciarà amistat amb escriptors com Sagarra, Folguera o Duran i Reinals. Gràcies a aquesta amistat, amb aquests escriptors l'introduiran en els cercles literaris més importants del moment. I, clar, en el moment en què s'està vivint, està en plena efervescència el noucentisme, i gràcies al noucentisme aquest moviment li proporciona influències literàries, però sobretot una plataforma a partir de la qual publicar seus reculls de contes, perquè Martínez Ferrando comença a publicar llibres de contes. De fet, el període de 1918 a 1935 és el període central de la producció literària d'ell, i durant aquests anys no solament apareixen els seus reculls de contes més significatius, com El farsant i l'enamorada, que és de l'any 1919, Vida d'infant, de l'any 1921, Històries i fantasies, de l'any 1924, Primavera inquieta, del 1927, i Tres històries cruels, de 1930. Però, tot i els elogis rebuts per la crítica literària que es recull de contes, Martínez Ferrando decideix radicalment abandonar aquest gènere per entestar-se en elaborar el que ell anomenava la seva gran novel·la. Novel·la que sortirà publicada l'any 1935 amb el títol Una dona s'atura en el camí, i que, paradoxalment, tot i rebre el Premi Creixell d'aquells mateixos anys, la crítica va rebutjar el llibre i no deixava de recordar-li a Martínez Ferrando les seues excel·lents virtuts com a contista, i li demanaven fervorosament que tornés a escriure contes. Martínez Ferrando intentarà tornar a aquest gènere, però, clar, entre l'arribada de la Guerra Civil, la seva dedicació a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que ja serà l'any 40, com he dit, com a director, i, clar, i la posterior postguerra i dictadura, totes aquestes circumstàncies li impediran tornar-se a dedicar a fer nous contes, i el que farà és dedicar-se a reelaborar constantment i obsessiva els contes ja publicats. Així van passant els anys, fins que es jubila com a arxiver i decideix retornar al País Valencià. I en retornar al País Valencià decideix posar-se a viure a la ciutat d'Alzira, ben a prop de la ciutat de València, però sobretot ben a prop de Sueca, poble i residència del seu gran amic Joan Fuster. És en aquesta època que intenta tornar a fer nous projectes literaris, ja no contes, perquè ha decidit definitivament abandonar el gènere del conte, i entre aquests nous projectes literaris volia publicar una mena de memòries fantàstiques, com ell va anomenar, escrita per al Club de Novel·listes, perquè, clar, ahir el Club de Novel·listes li reclamava que escrivís alguna novel·la, i ell va decidir per aquesta mena de memòries fantàstiques, que al final no va arribar a publicar. És una època dura per a Martínez Ferrando. A Alzira se sent molt sol, tot i les visites constants de Josep Pla i Joan Fuster, però el que més li resultava, diguem, còmode era l'ambient de la ciutat d'Alzira, que en paraules d'ells era un ambient insuportable. El 9 de setembre del 1965, Martínez Ferrando és traslladat a l'Hospital Clínic Universitari, on morirà el 24 de setembre en absoluta soledat, oblidat pràcticament per tothom. Ben poca gent va assistir al seu soterrar, quatre amics, i a part dels quatre amics, dos nebois seus que s'havien assabentat que s'havia mort l'oncle a partir de la premsa. És curiós, perquè si avui en dia anem al cementiri de València, al cementiri general, no trobaríem la tomba de Martínez Ferrando, però si es pregunta i s'intenta averiguar en el registre, resulta que Martínez Ferrando està enterrat en la tomba dels pares i de la germana, però si vas a la tomba dels pares i la germana no posa en ningú lloc el seu nom. I fins aquí, perquè, clar, com m'he quedat sense el text, volia llegir-vos un fragment d'un dels seus contes, però...
Bé, de tota manera, Emili, la setmana vinent el tindràs a punt.
Sí, tant.
Sí, és un al·licient per la setmana que ve, un reclam.
Molt bé, perfecte.
Molt bé, Emili, doncs moltes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
Molt bé, vinga, gràcies, bona nit.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Thank you. Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, què Hola. Tal? Bon any.
Bon any, bon any. I tant.
Què tal?
Què hi ha de nou?
Doncs, a veure, sé que anem tard, així que intentaré ser molt breu.
Sí, no, tranquil·la, no, ja saltarem cap al final directament. Lliure. Molt probablement no farem el noticiari avui, el farem el dia que ve.
Ah, molt bé. Sí,
diguéssim, tu estén-te el temps que necessitis.
Mira, jo us volia comentar un llibre que es diu La història del paper, la història de punts suspensius al paper, perquè en l'etapa de l'editorial La Mar de Fàcil et ve separat. A la part de dalt et diu la història de, i a sota, just hi ha com una mena de pergamí al mig, diu el paper. I us preguntareu, què fa l'Helena comentant un llibre adreçat a la joventut? Doncs, a veure, no és la primera vegada que comento llibres adreçats a nens i adolescents, perquè dona la casualitat que al tenir nens i adolescents a casa, doncs tot el que els hi cau a les seves mans, jo primer ho llegeixo. No és una censura, ni molt menys, ara no me'l penseu, però sí que és una manera de saber una mica, doncs, bueno, què és el que... Per després comentar-los, bàsicament, no pas per controlar ni res de tot això. I ara al meu fill li va caure aquest d'un tio donant garrotades a un pal i, a veure, m'he trobat amb un llibre que m'ha arribat al cor, per senzill, per entranyable i per didàctic. I en el fons he arribat a la conclusió de que el paper és l'excusa per fer un repàs de la història de la humanitat. I començaríem més o menys a fa 5.000 anys, quan els egipcis escrivien sobre unes plantes anomenades papirs, que, bueno, clar, evidentment d'aquí deu venir la paraula, i tot i que la paraula grega era papuros, I el primer paper, doncs, ens transporta en aquella època i com com va evolucionar, perquè veiem, també ens explica que els prehistòrics havien escrit sobre roques, sobre pedres, sobre ossos, sobre plantes, sobre arbres. Llavors, diguem, en trobar aquesta planta a Egipte, el papir, doncs, òbviament, va córrer, anava a dir com la tinta, però potser no es cau parlant d'això, però va córrer per tot l'Orient Mitjà, doncs, que hi havia una planta sobre la qual es podia escriure en jeroglífics en aquella època, però com que això es va estendre cap a Grècia i tot això, doncs, fins i tot, el paper com el coneixem avui dia, de fet, els inicis estan a la Xina, més o menys, uns 600 anys, fins l'any 751 després de la nostra era. Perquè un grup de guerrers àrabs, justament, el van fer arribar allà, I a la Mediterrània es va introduir, mira per on, per Xàtiva, a València. I llavors, bueno, també ens explica l'època de Gutenberg, en el segle XV, l'aparició dels primers diaris, del segle XVII. Bé, jo, el que us puc dir, bueno, aviam, ja el llibre, diguem que acaba una mica quan ja s'acaba l'etapa cel·lulosa, d'acord? Que va ser com el gran boom de l'expansió paperífera, per dir-ho així. Doncs és un llibre tan entranyable i tan... Amb això que us volia dir és que la reflexió és un llibre que ens parla de la història, de la nostra història, de la història de no només de la vella Europa, sinó la història en general del món, no? O sigui, és una part del món. Clar, òbviament no parla del continent americà ni del continent australià, no? Però l'he trobat molt, molt, molt didàctic. Llavors jo he estat buscant aquesta noia, dic noia perquè he vist una foto seva al Google i m'ha semblat jove, I es diu Rebeca García Palomé, que és la persona que l'ha escrit. No he trobat allò de dir, no he trobat una pàgina a la Wikipedia, vull dir, si volgués anar a buscar-la, abans aniria a l'empresa on treballa ara, perquè això sí que ho he trobat, però no he trobat en què està formada i res. Jo suposo, pels treballs que he vist que ha fet, que he vist al Google que han publicat d'ella, que ella ha estudiat arxivística o documentació o per fer bibliotecària, perquè tots els seus treballs versen sobre la importància de la persona que s'encarrega dels documents de l'arxiu de les empreses. I ella ha treballat tant a l'administració com a les empreses privades. I clar, deu tenir una experiència enorme. I suposo que ella un dia es deuria preguntar per l'origen del paper i va decidir investigar-lo. I la veritat és que ho ha abordat. És una lectura molt recomanable. Els nanos, perquè clar, això, aquest llibre no li van donar amb ell sol, vull dir, el van donar els que li tocaven, diguem, de la seva edat, no? Se'l miraven amb escepticisme. Però jo doncs, els he animat i, de fet, us puc dir que de tots els nanos així que han llegit, que tampoc són massa, són els nanos de la família, doncs tots han estat encantats.
Molt
bé. Oh, que xulo és aquest llibre, que maco, no ens ho esperàvem.
Helena, alguna cosa més?
Doncs no, res, dir-vos que, bueno, que espero la setmana que ve molta il·lusió i que me n'alegro que tot torni a ser com abans.
Molt bé, Helena.
L'horari, tot això.
Fantàstic.
I ens alegrem també de tornar-t'hi a tenir.
Gràcies.
A reveure, Helena. Fins la setmana vinent.
Igualment.
Adéu. Adéu. Doncs el programa d'avui ens ha passat volant. Queden coses pendents per al dia que ve. I ara mateix acabem amb la frase. La frase procedeix d'un llibre titulat Els meus dimonis i està escrit per Edgar Morin. Edgar Morin és un sociòleg francès força conegut i diu: cada dia sóc més del parer que només una gran novel·la és capaç d'expressar les dimensions múltiples de l'experiència humana, les vies subjectives interiors, els comportaments en una societat, una història, un món, alhora que planteja, ja sigui per boca dels personatges, per la ploma de l'autor, o ni que sigui implícitament, els problemes del destí dels homes.
Déu-n'hi-do, una frase ben sucosa.
Sí, sí, hi ha moltes comes.
Per això mateix. Bé, doncs la setmana vinent hi tornarem, el proper Tirant de Llibres. Recordeu que aquest programa es reemet els dimecres aquí a Punt Cent Ràdio. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.